Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. Pots escoltar-nos a través del nostre web a radioterra.cat i a la ràdio.cat, o també descarregar-te la nostra aplicació que trobaràs a l'App Store i Play Store. Segueix-nos al twitter.com/radioterra i a facebook.com/laradio.cat. Tema del dia.
Les Illes Balears estan intentant frenar els impactes del turisme des de molts fronts. Avui la plataforma Prou, Pitiuses en Acció, demana aturar la sobresaturació a la xarxa viària.
En aquesta línia reclamen la reducció al 50% del parc de vehicles de lloguer i potenciar l'ús dels autobusos i el turisme que arribi per mitjans marítims en lloc de la construcció de noves carreteres que, afirmen, ja seran obsoletes d'aquí pocs anys degut a aquesta sobresaturació. També les illes i també sobre turisme massiu, el Consell de Mallorca busca fórmules per aturar la urbanització en sol rústic. Ens porta l'anàlisi de la situació política i social enfront l'accés del turisme a les Balears, Carmen Boades, des de Palma.
Bon dia, Marta. Doncs les Balears estan començant aquesta temporada turística amb molta expectació perquè estan pendents de l'aprovació de la modificació de la llei del turisme. És una de les primeres o la primera modificació que el govern té previst fer, en aquest cas per regular el lloguer turístic, que ha suposat un problema gravíssim d'habitatge, especialment a Eivissa i Formentera, però també, per exemple, a Palma, on s'està produint un procés de gentrificació a diversos barris de la ciutat. La nova llei contemplarà que se facin zonificacions per illa i que cada consell estableixi uns mínims per on se podrà llogar habitatges i municipis on no, però els ajuntaments tindran la darrera paraula en cas que vulguin fer una regulació més restrictiva de la que plantegin els consells. En qualsevol cas, ja hi ha hagut consells, com per exemple Eivissa, que s'ha manifestat a favor d'una política molt restrictiva en aquest sentit. Els consells tindran 8 mesos per fer una zonificació una vegada s'aprovi la llei, i la llei no estarà aprovada fins al mes de juliol. Per tant, no podrem tenir una zonificació feta que desplegui la llei de lloguer turístic fins probablement l'any que ve. Ha estat una llei molt, molt polèmica que, bueno, va rebre més de 300 al·legacions i que planteja, per exemple, multes de fins a 40.000 euros per aquells que lloguin habitatges que no poden llogar-se, i que té mesures com, per exemple, que s'hagi de decidir per votació a les comunitats de propietaris si un habitatge que està en una finca plurifamiliar pot o no destinar-se al lloguer turístic, que no puguin llogar-se edificis de menys de 10 anys d'antiguitat, o que una mateixa persona només pugui llogar fins a 4 habitatges i que només pugui destinar lloguer turístic fins a 4 habitatges. Haurem de veure com queda, perquè la llei ha començat ara tota la tramitació parlamentària i fins al juliol no sabrem quines delegacions i quines esmenes acaben aprovant i quines no, però en qualsevol cas, com deia abans, és la primera de les dues modificacions que té previst fer el govern a la llei del turisme. La segona quedarà pendent per regular, per exemple, tot el tema dels tots inclosos o un sostre real de places hoteleres i temes com els party boats, que són també un problema de renou i de molèsties en els veïnats de les zones costaneres. Mentre tot això passa a l'àmbit polític, a l'àmbit social i econòmic, ens tornem a trobar una temporada de rècords que ja acaben batent els rècords de la temporada passada, que ja van ser també molt elevats. Tenim, per exemple, les darreres dades que hem rebut és que Mallorca ja és l'illa més connectada de tota Europa, és l'illa amb més connexions aèries de tota Europa, i que els hotelers i en realitat tots els allotjaments turístics ja tenen els mesos d'estiu amb ocupacions del voltant del 80%. Esperen que sigui els mesos de juliol i agost un ple total. Durant el 2016 varen arribar a Balears 13 milions de turistes. Han de tenir en compte que la població de les Balears és d'aproximadament 1 milió. S'espera que el 2017 aquesta xifra augmenti. De fet, la temporada ja ha començat a allargar-se, s'estan augmentant constantment cada mes rere mes els turistes que arriben. Arribaran uns 100.000 cotxes de lloguer, molts d'ells hauran de venir de l'estranger, de la península, per fer front a l'enorme demanda de cotxes de lloguer que hi ha. i augmenten també, per exemple, les escales d'escreuers que fan en els diferents ports de les Balears. Per tant, la sensació de saturació comença a ser ja més que evident i els grups ecologistes ja comencen a fer clams contra la gestió que s'està fent per un malentès, no?, de com han de gestionar les infraestructures de Sitja, que evidentment són limitades.
Per analitzar les conseqüències del turisme, parlem ara amb Sergi Saladier, diputat de la CUP Crida Constituent, ja que van presentar la setmana passada una crítica i diverses alternatives al model turístic actual.
La proposta és d'analitzar una mica on ens està portant el model turístic, si és que es pot parlar de model, perquè diguéssim, la crítica que fem de context és precisament aquesta, de que hi ha una certa sensació i hi ha alguns fets que així ho evidencien, doncs, que no hi ha una planificació, no hi ha un model al qual s'aspira, perquè aquí doncs, podríem entrar en debats més ideològics, sinó que és un deixar fer, no? I que aquest deixar fer implica doncs, l'acaparació, no? d'una sèrie d'espais que inicialment doncs, estan anomenats turístics i que són espais comuns de la ciutadania, doncs han estat començant a ser acaparats de forma massiva. Hi ha espais doncs, com el turisme litoral, que ja fa molts anys que són espais acaparats per aquest turisme, diguéssim, doncs, més intensiu, de matriu doncs, capitalista, etcètera, etcètera, i que ara doncs, està arribant a d'altres espais, no? Doncs, com és el fenomen del turisme urbà, que hasta fa uns anys doncs, era vist d'una forma més o menys simpàtica, però que cada vegada més doncs, comporta també una sèrie d'impactes o un tercer element que és la potenciació doncs, del turisme d'espectacles. No? Doncs, bàsicament, en el cas doncs, vam criticar, com venim fent des de fa molt temps, doncs, els casos com Barcelona World, amb tota la intenció doncs, d'acabar ficant diners públics per desenvolupar un projecte o mal anomenat projecte, perquè ningú ha vist encara avui cap projecte, sinó una idea, no? És desenvolupar allà un espai d'oci a partir de casinos, de centres comercials, etc, i que segurament doncs, pugui acabar comportant doncs, el dispendi públic de molts milions d'euros. L'altre cas doncs, seria el cas del circuit de Catalunya, també doncs, amb un espai doncs, que es vol vendre com una qüestió turística d'imatge internacional, però que cada any ens comporta unes pèrdues elevadíssimes de diners a nivell públic, o el fenomen doncs, de les pistes d'esquí rescatades per la Generalitat, especialment a partir de l'entrada del govern de Convergència el 2010, que doncs, ha significat també molt dispendi públic, tant per lo que és el rescat en si com després les inversions anuals, que després no tenen un retorn, diguéssim, com caldria esperar d'una inversió pública, no? I llavors, bàsicament, la crítica és aquesta, és contextualitzar un mal o si es pot anomenar un model turístic, que el que comporta doncs, és una ocupació d'una sèrie d'espais públics, comuns, del qual només se n'acaben beneficiant doncs, unes determinades elites, podríem dir, controladores de les empreses turístiques, que això es fa a costa d'una precarització dels llocs de treball. Tenim doncs, casos com les cambreres de pis bàsicament, o d'hotel, no? Bàsicament doncs, el sector femení que treballa molt en precari amb el que és el manteniment, la neteja dels allotjaments turístics. Tenim doncs, un impacte territorial i ambiental amb consums d'aigua i d'energia molt elevats a l'estiu, una ocupació física d'estar un 70% de les platges del Principat, no? En el cas de Catalunya, en el cas de les Illes doncs, també és un percentatge molt elevat, en el cas del País Valencià també. És a dir, una privatització dels guanys i una socialització dels costos i dels impactes. No? I aquesta és l'anàlisi que nosaltres fem crítica de que si es pot anomenar model turístic.
Exactament com comentaves, no? La política que s'està duent a terme és una mica la de deixar fer, perquè molta gent defensa que com que el turisme té un impacte molt important a l'economia, aquest sector s'ha de defensar i no es pot tocar, no? Però tal i com comentaves, aquesta és només una cara de la moneda perquè fins i tot a nivell econòmic també hi ha una contrapartida.
Sí, nosaltres precisament al començament de l'exposició de motius, diguéssim, doncs, de la proposta que vam fer al Parlament ja era reconeixent que macroeconòmicament i laboralment i fent una crítica, o sigui, fent una valoració acrítica d'aquests números, doncs el turisme és bo, clar, vull dir, si genera un 13% de l'economia, del PIB, que genera ocupació a un promig de 400.000 persones. Per tant, dius, bueno, sí, clar, això si no ho valores críticament, doncs és una qüestió que aparentment pot semblar positiva, no? I tampoc és que la CUP estiguem, diguéssim, en contra de l'activitat turística, no? En tot cas, estàs en contra d'un model concret d'activitat turística. Nosaltres el que fem és dir, molt bé, aquests macronúmeros aparentment poden estar molt bé, però anem a veure quina és la realitat de com se generen aquests macronúmeros, no? I el que doncs, hem detectat i detectem i així ho denunciem doncs és això, que són uns números que en molts casos estan subvencionats en la part dels costos per l'erari públic, que generen uns impactes laborals negatius amb una alta precarització, és el sector, diguéssim, laboral més precaritzat, amb una taxa de temporalitat més alta i amb uns salaris més baixos de tots els sectors econòmics. I clar, al final dius, vale, molt bé, genera llocs de treball, però si has de generar llocs de treball per 800 o 900 euros al mes, potser igual no és una activitat que convingui impulsar massa. Per tant, aquests macronúmeros, quan els analitzes i els dissecciones, doncs te'n dones compte que molt bé, que porten molt a nivell general, però que això té uns costos públics molt alts, de diners públics, i que té uns costos de precarització laboral molt elevats i que, a més, té uns costos ambientals i territorials també molt elevats. I, clar, tot això acaba repercutint aquests macronúmeros en què el dispendi públic és molt alt, els impactes territorials són molt alts i els beneficis recauen en poques mans i no estan distribuïts ni redistribuïts. I, per tant, quan fas aquesta valoració global, te'n dones compte que aquest model, si es pot anomenar model, que ens acaba tocant patint a la majoria de la ciutadania, doncs no és tan bonic com macroeconòmicament molt volen fer veure.
Exacte, totes aquestes, no? La sostenibilitat del planeta amb el turisme també es veu perjudicada, hi ha gent que cada vegada pot pagar menys el lloguer perquè s'estan pujant els preus de lloguer a causa dels pisos turístics. Tot això i tota la resta de punts negatius que comporta el model, diguem-ne, de turisme que s'està vivint als Països Catalans, com el canviem? Com canviem el curs d'aquesta activitat turística?
Clar, nosaltres les propostes que fem en relació a quin podria ser un model, diguéssim, doncs, que més o menys fos assumible en quant a activitat turística, doncs passaria a partir d'un model que integrés completament aquesta activitat dins de cada una de les realitats territorials. Realitats territorials entenent la pressió ambiental que fa aquella activitat, la pressió social que fa aquella activitat i, per tant, establir uns mecanismes de control d'aquests impactes, no? I evitar, diguéssim, que apareguin, és a dir, tampoc anar a mesures pal·liatives, és a dir, vale, fem un gran creixement que implica doncs, una alta precarització laboral, una forta pressió sobre els preus dels habitatges, una forta pressió ambiental, per després corregir-ho, no ens sembla una via adequada, sinó que hem de ser previsors i, per tant, evitar arribar a aquests punts d'estrès social, aquests punts d'estrès laboral, aquests punts d'estrès i tensió ambiental, abans que succeeixin aquests fenòmens doncs, de massificació turística, d'expulsió de gent dels seus barris, de consums d'energia. Això per on passa? Doncs primer passa per un decreixement turístic d'aquelles zones que estan més densificades i anar afavorint un desplegament doncs, de l'activitat turística sota un nou paradigma a altres llocs que no són turístics o potser no ho són prou i a lo millor voldrien ser més, no? I evidentment doncs, tot això ha passat pel sedàs de la voluntat de cada un dels territoris del que vulguin esdevenir. A lo millor hi haurà territoris que no li interessarà desenvolupar turísticament i tindran tot el dret i n'hi haurà d'altres que sí que voldran i si és sota aquest nou paradigma doncs, de menor pressió sobre els recursos, de més just no? En quant a la distribució del treball i les condicions del treball i integrador de les territorialitats, no? I això implica doncs, de la gastronomia, de la cultura, del respecte al territori, etc. Doncs és una activitat que ha de ser perfectament compatible, no? amb les quotidianitats socials i econòmiques de cada un dels territoris. I això doncs, és una cosa que pot semblar molt difícil, però en principi no ho és tant. És una qüestió de voluntat política, de deixar fer, com s'està fent ara, doncs, cap a una espècie doncs, de model on diuen que se'n genera molts beneficis, però que ja m'ha explicat tots els impactes que té, o tu pots decidir doncs, des del punt de vista de la implementació de les polítiques públiques d'avançar cap a un model on afavorixis més aquest tipus d'iniciatives doncs, de tamany, no? De gra més fi, més arrelades al territori, etc. I a partir d'aquí, això seria des del punt de vista de la visió, podríem dir, institucional, però l'evident és que cada una d'aquestes problemàtiques, com ja està passant, doncs s'han d'anar combatent i denunciant i explicant i peleant, diguéssim, per evitar que es facin més grans, no? I doncs tota l'organització veïnal que Barcelona surt en relació a la denúncia dels salaris precaris de la gent treballadora del sector hoteler, tota la gent que es queixa per l'increment del preu dels pisos i l'expulsió de gent dels seus barris, o les plataformes doncs, en contra del circuit del PDU, del Pla Director Urbanístic del Circuit de Catalunya, o en contra del Pla Director Urbanístic del Barcelona World. Tot això s'ha de continuar fent perquè és la manera doncs, d'intentar, si més no, posar freno amb aquest nou model o amb aquest mal anomenat model que no se sap cap on va, i això és indispensable que continuï fent-se, no? Perquè si no ens trobem que mentre estem intentant crear un altre model se n'acaba imposant un altre. Per tant, s'ha de lluitar contra aquest model que ens volen imposar de turisme aparador, de turisme subvencionat, de turisme degradador de les condicions laborals, i mentrestant anar construint, no, aquest model també turístic, però se n'han de desenvolupar molts altres, però com que parlem de turisme, doncs, també el turístic, des d'aquest punt de vista de model alternatiu, de model radicalment diferent al que hem conegut fins ara.
Per acabar aquest bloc, on parlem sobre l'estat del turisme actualment, els Països Catalans, Ivan Argente ens porta la crònica des de la ciutat de València.
El model turístic actual de la Comunitat Valenciana està començant a canviar respecte al d'uns anys enrere, com el mateix Ximo Puig assegura, però abans anem a posar-nos en situació. Qui no recorda la Comunitat Valenciana dels grans esdeveniments? Acollirem l'America's Cup, el circuit de Fórmula 1 i cremàvem discoteques a vora mar. Amb quina finalitat? A Rita li agradava dir que era per ficar a València en el mapa d'Europa. Altra gent, com jo, pensaven que era per atraure els rics i que deixaren diners en un poble que després no veien ni un duro. Perquè els sous dels treballadors en aquests esdeveniments eren molt pobres i, a més, no reflexava la situació valenciana. Este tipus de turisme influïa en crear una València polaritzada augmentant la desigualtat entre barris rics i pobres. Eixos anys ja no tornaran, o això esperem milers de valencians. Però el que ens ha quedat clar, a banda d'un deute brutal, ha sigut la Ciutat de les Arts i les Ciències, un projecte en la seva època que li va quedar gran a una ciutat, però que ara hem de conviure en ell. Arriba l'estiu i el turisme s'apodera d'una ciutat com la de València, en la que la seva gent fugís al xalet, als apartaments en la platja, perquè és conscient que en estiu patim una plaga de turisme i en la que predomina la frase de «està bé que vinguen i que gasten així els seus diners». Sí, diuen això, però després se'n van de la ciutat. Molt coherent. Després, el president de la Generalitat, Ximo Puig, afirma que el nou model turístic tindrà en compte el passat i reflexarà valors com l'apertura, la tolerància, l'amabilitat i l'hospitalitat, i que més que un sector econòmic és la nostra imatge en Espanya i en el món. La imatge és la de la ciutat de València, plens de pisos turístics amb plataformes com les de Airbnb, i la de centenars de famílies estrangeres que de sobte, a mitjà d'agost, pugen tu a l'ascensor de ta casa i resulta que van a viure en front teua. I això és la imatge d'un país valencià en el que l'Agència Valenciana de Turisme va destinar l'any passat 993.118 euros per ajudar a les empreses turístiques de la Comunitat Valenciana per impulsar la gestió empresarial innovadora i la qualitat de prestació de serveis. Però la realitat és que el turisme ràpid, el low cost en apartaments il·legals, està de moda i el sector turístic o fica la madura en aquest tipus de comportaments o, com diu el grup català Làgrimes de Sangre, en un futur serem un zoològic en el que vindran a fotografiar-nos milers de guiris. Una salutació des del País Valencià, companys de Radio Terra.
Sostenibilitat amb el medi ambient, evitar la precarització laboral, distribuir la massa turística per tal que sigui compatible amb la vida quotidiana de les persones. En definitiva, un model turístic que permeti pobles i ciutats on s'hi pugui viure.
Has escoltat un podcast de Radio Terra, la veu dels Països Catalans.